La celebració de la cinquena edició del Que Celeste Festival ens ha deixat moments d'emoció en els espectacles de circ, de música a la plaça i també moments en què ens hem consternat quan hem vist que una vintena de persones retiraven més de 300 quilos de fems de la costa de Calambasté durant la neteja del passat dissabte. I també moments que ens conviden a l'esperança, com els que ens va oferir na Leida Escandell Westcott, una jove formenterera de 23 anys a qui vam poder veure durant les xerrades Que Celeste. Graduada en Ciències del Mar, aprofita aquest fòrum per parlar sobre el projecte que lidera i en el qual està involucrada de conservació i replantació de Posidònia. Molt bon dia, Leida, benvinguda a Ràdio Illa.
Bon dia, Pepo, gràcies.
A veure, conta-m'ho una mica, quina és la relació entre aquest projecte, Formentera, per què has triat la nostra illa per portar-lo a terme?
Bueno, bàsicament, nosaltres entre Formentera i Eivissa tenim la pradera de Posidònia més grossa i la més sana, diguem, que produeix llavors de Posidònia cada any. Entonces, pues, és lloc perfecte per fer-ho.
Estàs fent en col·laboració amb Bellmarí, oi?
Exacte, en col·laboració amb l'associació Bellmarí, sí.
Explica'm-nos un poc, com diguem-ne, materialitzeu aquesta tasca de conservació i replantació de Posidònia?
Bueno, bàsicament, nosaltres ens estem centrant en la restauració amb llavors, perquè la Posidònia es pot reproduir tant sexualment com asexualment, o sigui, per llavors o amb fragments. Nosaltres ens centrem en la part de llavors, recollim les llavors que arriben a la platja, que estan tan destinades a morir perquè no sobreviuen.
Això són les olives aquestes.
Exacte, el que li deim olives de mar, que són el fruit i dins duen la llavor, com si fos una pipa per dins, diguem,
sí,
no?
Sí, sí. Això quan, a quina època és? Que hi ha una època que venen molt, no?
En abril, quan comença la primavera, més o menys, és una planta. Al final té que...
Clar, clar.
Després, amb aquestes llavors, les cultivam, les germinam i es transformen en plàntules.
Com les cultiveu? Amb un test a sota l'aigua o com va?
Sí, ho vàrem fer amb una caixa de fruita dins la mà perquè cresquin. No els fa falta nutrients ni res. Amb viveros dins la mà o amb aquaris, depèn.
Els hi ha de tocar el sol, això sí.
Sí, perquè han de fer la fotosíntesi, sí. Molt bé. Entonces, el que és el fruit, que és el que veiem nosaltres, que és l'oliva de mar, amolles aquesta llavor es transforma en una plàntula, li comencen a sortir arrels i fulles. Quan és bastant grossa per ser plantada, pues, és replantada a la mà. Entonces, nosaltres vàrem elegir substratomata, que se li diu, que és on hi ha tots els restos d'arrels de la Posidònia morta que ha estat arrencada. Entonces, tota aquesta maranya ajuda a que la llavor germini allí dins i quedi atrapada allí dins i no s'amolli.
Arreli.
Exacte, exacte, sí, sí, sí.
O sigui, realment es pot fer el creixement artificial de la Posidònia o el naixement artificial de la Posidònia es pot fer, diguem-ne, provocat?
Es pot fer, és molt difícil, nosaltres estem començant, però es pot fer, sí, sí.
Quan dius que és molt difícil, per què? Perquè tu ho has explicat d'una manera molt simple i que s'entén. On
claro.
Està la complicació?
Claro, la complicació està en que treballes a la mà. I treballar a la mà no és com treballar en terra. Tot es pot perdre en qualsevol moment. Entonces, pues, a més de que no pots anar a mirar cada dia, perquè anar a bussejar cada dia no és gratis, no? Però també és molt difícil perquè la Posidònia creix molt lento. Per la qual tu no veus si creix o no en un mes, perquè creix molt, molt lent.
Quin seria el moment idoni per plantar, diguem-ne?
Pues, setembre, octubre, novembre.
Ara?
Sí.
D'acord. Suposam que ara doncs, t'enfundes el teu equipament de submarinista, fas la plantació, no?
Sí.
I llavors, explica'ns en quina progressió de temps vas veient com creix, no?
Vale, nosaltres vàrem anar a monitoritzar les que vàrem plantar ells l'any passat. Més o menys hi vas cada 6 mesos, un any, depenent una mica de quan pugues, però més o menys 6 mesos.
Ho tens en un lloc de la mà que tu ja saps on és?
Sí, on hi hagi substratomata, exacte.
Que és aquest, això a vegades quan busseges amb snorkel mateix ja ho veus, no? Com un reguitzell de fulles allà...
No veus fulles, és que justament no veus fulles, és que veus tot arrels. Mm. És com un parche que sí. No té fulles i és tot allí com arrel, així, morta. És molt trist. quan en veus tant és molt trist.
Perquè això vol dir que no va bé la cosa?
No, això vol dir que ha passat una àncora damunt.
Ah.
Claro.
Clar que no...
Sí.
I llavors, quant de temps creix? O sigui, les que vau plantar l'any passat, per exemple, ja tenen una certa mida o...?
Sí, és veritat que en els seus primers anys de vida, jo, bueno, amb el meu TFG he calculat que sí, que creix ràpid, però és veritat que després, quan ja es maduren, creix molt, molt poc, se posidoni. Molt lento. Es caracteritza per ser una planta de creixement lent.
Per exemple, la de l'any passat, que vau plantar al setembre o octubre, uh-huh. Quina pinta té ara?
Pues ara deus fer uns 10 centímetres de fulla.
10 centímetres? 10 o
15 centímetres, igual 20, com a molt, però...
Sí, sí.
Però creix molt poc.
Clar, i quan veiem aquestes abades bussejant, jo veig unes mates que allò...
Pues imagina't, els anys que dur.
Llarguíssim, que allò, que a més amb l'onada es va movent, no? Va...
Exacte, sí, sí. Pues és que s'ha posidoni, pues és el que dèiem. És l'organisme viu més longevo del món, perquè per això. I per això ens hem de conscienciar amb que si la destruïm, el que costa que torni a créixer el que està ara mateix. O el que estava fa uns anys, també. Claro.
Llavors, vosaltres esteu estudiant bàsicament això, com reproduir la posidònia i com controlar-ho.
Bueno, l'associació Vell Marí té molts de projectes. El projecte Posidònia, que es diu, pues, té com tres eixos, diguem, no? Mitigació i protecció, que seria pues, tota la part de protegir la posidònia, perquè hem de deixar clar que la restauració no és la solució. La solució és protegir la posidònia tot el que puguem. I dins aquest eix tenim l'aplicació Posidònia Maps, no sé si algú la coneix, però bueno, és una aplicació que tu te la pots descarregar si vas en barco i t'avisa de si estàs damunt la posidònia o no, si pots tirar l'àncora o no. Això es va fer amb un sonar de barridor lateral i s'està millorant, es vol millorar ara mateix. Després, en el segon eix tenim la part de restauració, que és tot el que vos he explicat ara, i en el tercer eix tenim educació. Educació, tenim el projecte Posidònia Lab, en el qual estàs Dive Camp, en el que hi van molts de joves d'Eivissa i Formentera amb estiu, és un campament, en el qual els boixos tenen un dia que tenen un taller només de posidoni, només de conscienciació de lo que és el posidoni, de la importància que té, de que és una planta, de que creix molt lent, pues, tot el que vos he dit jo, i de les amenaces i de les possibles solucions també, clarament.
Tinc la sensació que a Formentera tenim mitjanament clar el que és la posidònia i el paper clau que desenvolupa en el nostre equilibri de l'hàbitat litoral, la platja, sí, les aigües cristal·lines, etc, etc. Això és així a altres bandes?
Jo penso que no, perquè, bueno, el dia d'Esquer Celeste vaig estar parlant amb els de Good Karma i ells em varen dir que...
Good Karma són catalans, no?
Sí,
de
exacte,
Tarragona, no?
De Tarragona. Em varen dir, ojalà que hi hagués la conscienciació sobre la posidònia que hi ha aquí a Formentera. O sigui, que això em va donar a pensar que no. Que altres bandes no consideren la posidònia com algú tan important com naltros.
I és així? O sigui, tu, diguem, o sigui, confirmes això? La posidònia és clau per entendre el nostre hàbitat litoral?
Sí, sí. I ja no només per litoral, o sigui, també per naltros. El 50% de l'oxigen que respiram ve és la posidònia. O sigui, que per naltros també és bastant important.
Caram.
I, a més, mitiga el canvi climàtic. Absorbeix una quantitat de CO2 important.
Hem d'estar preocupats per com tractar amb la posidònia?
Sí, molt. Sí, sí, la posidònia s'ha de protegir ja. Però ja.
Què vol dir, protegir?
Vol dir que entre 16 i 44% de la pradera que hi havia al parc natural s'ha perdut entre 2008 i 2012. Entre 16 i 44%. En 4 anys.
I ens hem quedat el 2012,
si seguíssim calculant, que encara no s'ha fet però es farà.
I com ens carreguem tanta posidònia? Com ho fem?
Principalment amb les àncores. Bueno, supos que tots heu vist la foto de Mono Sant Fèlix amb una àncora, que l'àncora és igual de grossa que ell. I és el que jo vaig dir a la xerrada, és que el problema ja no és que si tires àncora la llevi de dins la posidònia, és que ja quan has tirat l'àncora ja està. Que el problema ja està fet. És mal i ja està fet. Yeah. Entonces, pues, el que es va proposar del parking de boies, allò em pareix una gran solució, o fondejar dins arena, i ja està. Si és que no serà per falta d'arena.
Sí, recordem, van haver-hi dos dies de xerrades, sí. La primera és la que va participar na Leida, i en el segon es va fer un debat obert sobre com gestionar la massificació del fondeig i es va parlar directament de limitar, de posar un topall al número de barcos que hi ha al nostre voltant durant l'estiu i, a més, també doncs, regular el fondeig, però de forma, diguem-ne, més intensiva que fins ara.
Exacte, amb boies ecològiques es va proposar.
Boies ecològiques o fondeig en arena.
Exacte.
Però sempre amb una capacitat d'acollida màxima.
Sí, i a servei de control també, millorar-lo dins del que es puga.
Els vessaments de fecals o altres productes
Exacte.
Químics, això imagino que tampoc ajudarà molt, no?
No, la contaminació pues, dels emissaris o dels barcos, òbviament, si la posidònia filtra l'aigua, si l'aigua està contaminada, pues, la posidònia es contamina també, clarament. Sí, encara que ens ajudi a filtrar l'aigua, no, tot té un límit, no?
I si s'enterboleix l'aigua, la posidònia pot, diguem-ne, xuclar sol per fer la fotosíntesi igual?
Exacte. Quan l'aigua està turbia, afecta tots els organismes que fan la fotosíntesi, òbviament, perquè no arriba tanta llum on té que arribar. I a les zones de que hi arribava poca llum, si damunt l'aigua està turbia, doncs menys llum encara.
L'escalfament de l'aigua també afecta?
Sí. Molt, molt. Jo vaig llegir un estudi que la posidònia per damunt dels 25 graus no viu com viu a 25 graus, o per davall. Bueno, per davall està en cert límit, no? Però sí, la temperatura afecta com afecta a tothom. A nosaltres també ens afecta si fa més calor.
Déu-n'hi-do, sí.
Pues lo mateix.
Aquest estiu hem tingut temperatures per sobre dels 30 graus a l'aigua, eh?
Pues imagina't el que està patint la posidònia.
No vull fer, diguem-ne, ciència-ficció, no? Però si no tinguéssim posidònia aquí davant, si no hi haguessin aquestes hectàrees d'aquesta praderia, tal, com serien les nostres platges o el nostre mar?
Vale, bàsicament, les nostres aigües, com sempre dèiem, no serien tan cristal·lines. No hi hauria tanta biodiversitat, perquè al final la posidònia fa de guarderia, que li dèiem, no? a tots els peixos. Els hi dona aliment, els hi deixa guardar els ous, o sigui, és la base de totes les espècies que viuen a les nostres illes.
Clar, és un bosc on allà s'alimenten tota mena de...
S'alimenten poques coses, però hi posen els ous. Si observeu la posidònia que està com blanca per damunt, tot això són microorganismes que hi viuen damunt. O sigui, hi ha un munt de biodiversitat que depèn de la posidònia. Bueno, les aigües no serien tan cristal·lines, com dit. Després, per exemple, la posidònia fa de barrera per la erosió de les nostres platges. No hi hauria platges, perquè no hi ha res que freni les oles. Quan llevam tota la posidònia morta que està a la platja, també tot això afecta, perquè estàs perdent arena. O sigui, la posidònia frena la pèrdua d'arena. Nosaltres volem platges, però llevam la posidònia. És una mica...
No és bona idea retirar les fulles mortes de posidònia?
No, no ho sol ser, no. Perquè al final el que fa és protegir de la erosió. O sigui, si la ola arriba i xoca contra la posidònia, en comptes de xocar contra tota la arena i la roca, està reduint la erosió, clarament. Després, pues, bueno, el que hem dit del canvi climàtic, no tindríem oxigen, o la meitat de l'oxigen que respiram... És que produeix més oxigen que es bosc des Amazones. O sigui, és que és molt fort.
Estava pensant, ara has esmentat aquesta foto de Manu Sanfèlix, de l'àncora del Turama, no? Una foto que ens va consternar a tots i que va, diguem-ne, encendre l'espurna del que va ser, doncs, segurament, doncs, l'explosió social més important que ha registrat Formentera pel que fa a la sensibilització sobre la posidònia i va marcar un precedent, un abans i un després. Va ser un punt d'inflexió, realment.
Exacte.
Clar, tu llavors tenies 12 anys, no?
Sí, jo clarament no me'n recordo aquesta foto. O sigui, jo l'he vista ara, òbviament, i quan he començat a fer feina en la posidònia, però em pareix tan fort, i jo he vist vídeos d'aquest dia, i em pareix tan fort. O sigui, és que amb un altre organisme no ho faríem. O sigui, si fos un peix, doncs, jo què sé, qualsevol peix, i l'estiguéssim matant tant, no ho faríem, perquè amb una planta ho hem de fer, no? És el que jo penso, no? Per què no la podem, no podem protegir-la? Que jo sé que moltes de les persones que fan aquest mal no són de Formentera, eh? I a vegades pues, costa molt conscienciar d'algú en el lloc que no hi vius. Però no sé, no sé. Jo crec que hi ha moltes possibilitats i hi ha molts, moltes solucions en això, no? O sigui, a conscienciar el turista a ser més ecològic, més sostenible, no sé. No m'hi vull ficar en aquest tema perquè tampoc és...
Què et va impulsar a tu a estudiar Ciències del Mar a Les Palmes, a Canàries?
Bueno, jo des de petita m'he criat a la mà, bueno, com vaig dir, a xerrada, jo vaig anar a pescar amb els papades de sempre. Els peixos sempre m'han agradat, bussejar, bueno, fer snorkel m'encanta. I jo sempre deia que volia estudiar Biologia Marina, però bueno, a Espanya ja no es fa. I em vaig apuntar a Ciències de la Mar i em van agafar a Canaris i vaig dir, bueno, mira, una experiència nova. I doncs me'n vaig anar a Canaris. Sí, sí. I no me n'arrepenteix per res, vaja. La carrera m'ha encantat, m'ha donat peu a aprendre un munt de coses que no pensava que aprendria. I sí, estic molt contenta.
I què tal a Les Palmes?
A Les Palmes, doncs molt bé. La gent és molt agradable. En 7-5 anys que no canviaria per res i això és el que he dit. He après moltíssim. He après a ser independent també, perquè això és molt important. I, bueno, molt contenta.
I més barat, no?
Molt més barat, sí. La vida a Les Palmes és molt més barat. La carrera també és més barata. Tot, viure, tot. I més si ho compares amb Formentera, clarament, sí.
I ara què? Perquè has acabat el grau, et penses fer un postgrau, un màster, què vols fer?
Sí, ara estic esperant a veure si m'agafen un màster a Palma, a Sawip. Ara, encara no ho sé dir si podré entrar o no, però ojalà que sí, d'ecologia marina, per seguir amb els meus estudis de la mà.
Doncs que creuem els dits
gràcies. A l'Aida. Gràcies, gràcies.
Et desitgem moltíssima sort i esperem doncs, tenir-te més vegades aquí a la ràdio que ens vagis explicant doncs, aquestes reflexions tan interessants que fas sobre el medi marí, sobre el valor ecològic de les nostres aigües.
Serà així. Moltes gràcies, Pepo.
Aleida Escandell Huescot. Que vagi molt bé. Merci.
Gràcies.